Ciber dilluns van aconseguir un augment del 10% de les vendes respecte a l'any passat i van definir això com una explosió de consum que ha ampliat el període de compres.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Gràcies, Borja. I ara tenim aquí la Sara Cruz, que agafa el relleu de la fórmula fins a les 12. Bon dia, Sara.
Molt bon dia, Oriol.
Què tindrem en aquesta franja de la fórmula?
Vinga, doncs avui, com cada dimarts, tindrem la secció naturalment amb el doctor Pros. Avui porta dues convidades, molt interessants. I també cap a 11:45 del matí parlarem amb la Tina Paraire. Ella és responsable del servei de voluntaris de l'Hospital de Sant Joan de Déu i parlarem sobre la campanya de recollida de joguines, doncs, pels més petits de cara a aquest Nadal.
Això és el que tindrem fins a les 12 i a partir de les 12, Mercè, que ens hi afegeixes.
A partir de les 12, molta música, acompanyant doncs, aquest matí de dimarts, i també tindrem a Xavier Oriols, que ens parlarà de les tradicions, i atenció, perquè avui què farem més? Farem més coses. També marxarem cap a Ràdio Estel Sona, però deixem així una pregunta. Ja els brinareu a cap a on anem. Escolteu-nos.
A veure, doncs, bueno, estarem al cas. Estarem al cas. Borja, alguna cosa que ens puguis avançar també d'aquesta tarda?
Sí. Ignasi Miranda tindrà a 4:45 de la tarda aquí a Josep Maria Martí Bonet. Com sabeu, Martí Bonet és delegat de Patrimoni de l'Arcabisbat de Barcelona. Va venir aquí el dia en què es va fer públic el nomenament de Joan Josep Omella i per això parlarà del nou arcabisbe de Barcelona i de la importància que conegui l'arxidiòcesi de Barcelona. I després, seguint la ronda de visites electorals, a 8:15, al Mirador de l'Actualitat, tindrem a Miquel Puig, número 5 de Democràcia i Llibertat. Anirà també acompanyat de Xavier Puigdollers, advocat i expresident de Fers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
Doncs tot això, acompanyat de molta música, serà el que tindrem al llarg del dia d'avui a la Fórmula Estel i també en els programes de Ràdio Estel. Doncs gràcies, companys, i nosaltres marxem el Ferran Capdevila, el Toni Huguet, el Borja de Maria i l'Oriol Casals. Que tingueu molt bon dia i fins demà.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Aquest Nadal, fes Sagrada Família. El 19, 20 i 21 de desembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, vine a veure de prop l'escena del naixement del nen Jesús que hi ha a la façana. Activitat gratuïta. Més informació al web sagradafamilia.org.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Fórmula Estel. Sara Cruz.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural.
Com ja és habitual, aquesta hora arriba a la secció, com cada dimarts, naturalment, amb el doctor Miquel Pros, un espai, com ja sabeu, per conèixer ben de prop les teràpies més naturals. Molt bon dia, doctor Pros, com estem?
Molt bon dia, Sara.
Ens retrobem després de 15 dies sense veure'ns, perquè recordem que la setmana passada va ser festa. Avui també comptem amb la presència, ja ho dèiem ara, amb el nostre company, l'Oriol Casals i el Borja de Maria. Ve molt ben acompanyat avui, doctor.
Gràcies.
Qui ens acompanya, eh? Ja ens ho avançava una miqueta, la Carme Codina. Em sembla que ella treballa amb vostès, del seu equip.
Sí, fem equip.
Feu equip. Sí. I també...
Doncs, jo ho aniràs descobrint al llarg
sí,
de la conversa.
Sí, jo no sé ben bé qui importa avui. I també ens acompanya la Gemma Agustí. Ella és estilista, oi?
Exacte. Viu a Palau Tordera.
I què fa un estilista aquí a l'Espai Naturalment amb el doctor Miquel Pros avui?
Pues mira, es tracta del següent. Sara, mira per bon que la Gemma és pacient de la nostra consulta, però prèviament ha estat pacient de la Carmen Codina, que fa constel·lació familiar, que alguna vegada ja n'havíem parlat aquí.
Sí.
I resulta que ella estava esperant la consulta dintre de la nostra sala d'espera i va agafar un prospecte d'aquests que tinc dels balnearis respiratoris i va veure allà bronquitis. I diu, ostres, però si això és el que em passa. I llavors es veu que va consultar amb la recepció i va dir, vull una hora amb el doctor Pros. I llavors, doncs, bueno, jo la vaig visitar i perquè ella doncs, tenia una bronquitis reactiva des de feia molts anys, el tema doncs, que s'ofegava al mínim esforç, ho passava francament malament, i bueno, va estar en res, ja, després ara ens ho explicarà ella, però va ser una cosa rapidíssima. I llavors, esclar, jo al preguntar-li com havia arribat a la nostra consulta, va ser a través d'una pacient que, curiosament, va ser testimoni aquí a Radio Estel fa ja uns quants mesos. També un tema de constel·lació familiar. Llavors, com que avui el tema és molt dens, a mi m'agradaria sentir el testimoni de la Gemma, potser doncs, conduït per la nostra estimada Carme Codina, que és un crac en el tema de les constel·lacions familiars. Llavors, jo no sé exactament, Carme, què has fet amb ella, si has fet constel·lació familiar, si has fet això de l'MDA, si has fet altres coses, no? Perquè jo a la Gemma, una de les coses que després m'hauria de preguntar de Gemma, si prèviament a tot això, aquestes coses tan rares que expliquem aquí, si tu havies fet psicoteràpia, perquè sembla que el teu tema és un tema que és complexa al marge de la bronquitis, eh? Uh-huh. Hi ha un tema de fons, no?, que no sé si primer és el que ens explicarà ella o primer és la bronquitis, o tanto monta, monta tanto.
Abans, però, em sembla que important dir, doncs, explicar una miqueta què és el tema de les constel·lacions familiars doncs, per tots aquells oients que potser no hagin coincidit el dia en què n'hem parlat. No sé si ens els pots explicar així fent 5 cèntims.
Bé, mira, en la Gemma, que és un cas, com ha dit el Miquel, complexa, no solament li vaig fer constel·lacions familiars, sinó que també per la seva problemàtica emocional que presentava, doncs va ser tractada amb EMDR i també va ser tractada amb la concordança cor-cervell, que això és un mètode que parteix de la meva investigació personal sobre el camp de l'MDR. Aleshores, amb aquest conjunt de coses vam aconseguir que la Gemma sortís endavant. Jo tinc un ventall ampli de possibilitats de poder oferir a un client, no tinc una o dues coses a la cartera, sinó que en tinc bastantes, perquè considero que no totes les persones són iguals i depèn de la problemàtica que portin i de lo capacitades o conscients que siguin del que els hi passa o no, doncs se'ls hi ha d'oferir una sèrie de coses o unes altres. Però bé, sí, m'has preguntat què són les constel·lacions familiars i llavors breument vull dir que això ja ha quedat demostrat des dels anys 80 que les ferides emocionals que es pateixen en qualsevol de les generacions que t'han precedit en la vida i de persones que van lligades a la teva família, és a dir, de les quals et prové la vida, pares, avis, besavis, tiets, o sigui, germans dels pares, etc. Les ferides emocionals no curades es poden transmetre d'igual manera que es transmet un gen passat de generació en generació. És el que passa contextualment, és a dir, en el camp de l'epigenètica. Tot el que passa contextualment, Ortega y Gasset, el nostre filòsof famós, deia que l'home és ell i sus circumstàncies. Doncs bé, aquestes circumstàncies farien part d'aquesta epigenètica que deixa una marca en el nostre còdic d'empremta i es transmet d'igual manera que un gen passat de generació en generació. Uh-huh. És a dir, que nosaltres, per exemple, que som una societat que fa 70 anys va acabar una guerra civil, doncs hi han ferides d'aquesta guerra. Hi han moltes de les persones que les seves famílies es van veure implicades en casos greus en la guerra civil, avui en dia manifesten problemes inclús físics, ja no psicològics, sinó físics, que van lligats amb una empremta deixada de la Guerra Civil. I ara recordo, precisament, em ve a la memòria, una persona, ja que parlem d'ofecs i aquestes coses, que s'ofegava, era una noia molt jove, s'ofegava, havia passat per molts metges. Parlo d'un cas de fa molts anys, eh? Perquè jo faig constel·lacions des de l'any 1999 i aquest és un cas des dels primers que jo vaig fer. Però me n'en recordo. Era una noia molt jove que s'ofegava, havia passat per molts metges i no... no li trobaven el què. Quan li faig el seu genograma, és a dir, la seva història familiar antecedent que l'ha precedit, per, amb les ferides emocionals que hi ha hagut en aquestes persones, doncs això és on es diu un genograma amb aquesta persona, trobo que hi ha un avantpassat seu proper que ha estat fusellat en la guerra. Doncs quan nosaltres vam fer la constel·lació familiar, que la constel·lació familiar és una de les coses que et dona la capacitat immediata, però immediata, d'entrar en la informació de l'inconscient familiar, és com si tinguéssim una pel·lícula del que ha passat a través de les generacions i poguéssim anar veient quines són les coses que allà han succeït, no? Es mostren. Doncs estava absolutament lligada amb aquesta persona avantpassada seva que va morir d'un tret en el pit i que s'ofegava. Una vegada va poder sortir aquest fet a la llum, aquesta persona va començar a sentir-se bé d'una manera espectacular. Bueno, com que no s'ho creia. Em deia, però és que no me lo puedo creer. Hemos hecho esto y ahora ya puedo respirar? Perquè va ser, ja dic, com molt ràpid. Pues sí, es donen aquests casos.
Per tant, molt breument, com seria una sessió d'aquestes constel·lacions? Potser també ens ho pot explicar la Gemma.
Mira, una sessió d'aquestes constel·lacions...
És a dir, com arribem, no?, a saber que un familiar nostre el van afusellar? Diguem.
Perquè tothom té dades del que ha passat a la seva família. El que potser no estan acostumades les persones és que quan van en un lloc, doncs, amb un metge o amb un terapeuta, perquè els hi està passant alguna cosa físicament, els hi comencin a preguntar per coses que han passat en els seus avantpassats. Això és el que potser els hi pot xocar. Segons el que preguntes, clar, perquè, per exemple, si tu tens un còlic nefrític i vas al metge i el metge et diu, escolti, hi ha hagut antecedents en la seva família de problemes renals, doncs amb això sí que hi estem acostumats, no? Però quan comences a dir, bueno, i hi ha hagut persones en la seva família doncs, que hagin tingut moments tràgics, i els moments tràgics aquí pot ser qualsevol cosa, des de perdre un fill a edat propera, pots tenir un avi, una àvia, que se'ls hagi mort una criatura amb circumstàncies dramàtiques, o petit, o amb un accident greu, o jo què sé, que se'ls ha incendiat una casa i n'han mort tres, vull dir... Aquestes són les coses que ens importen a l'hora de saber la història dels avantpassats. Les coses dramàtiques, les coses tràgiques, les conductes inclús autodestructives, no? Sempre preguntem si hi ha alcohòlics, si hi ha drogodependents, si hi ha ludòpates, si hi ha depressius, si hi ha persones amb problemes mentals. Tot això són símptomes de que el sistema està desequilibrat i de què busca. De què busca, a mitjançant aquests símptomes, que algú hi posi atenció perquè el pugui equilibrar.
Per tant, tenim també, doctor, la Gemma Agustí. Ella em sembla, Gemma, que tal com ens ha explicat el doctor, tu vas començar, doncs, vas venir a la teràpia, a la consulta, per problemes respiratoris?
No, Sara, deixa que centrem el problema. No, ella va vindre a la consulta directament per la Carme, per fer una constel·lació, o sigui, no l'havia derivat jo. Val. El que sí que vull dir és que el que acaba d'explicar la Carme Codina, que precisament la diferència entre la medicina a l'ús, la medicina química, d'aquests moments, que quan t'arriba a la nostra consulta o sigui, un metge que treballa amb criteri naturista, la història és completament diferent. Nosaltres ens interessem pels antecedents no tan sols físics, sinó els antecedents emocionals que hi puguin haver-hi. Llavors és aquí on nosaltres treballem conjuntament amb la constel·lació i amb el que acaba d'explicar la Carme Codina. Jo li volia preguntar a la Gemma, tu, totes aquestes coses, suposo que al moment que vas entrar en contacte amb nosaltres et sonaven a xino. I, per tant, clar, quan una persona té problemes emocionals, el primer que fa és anar al psicòleg. I jo et volia dir, tu havies fet o havies anat a fer alguna psicoteràpia?
Mai. Era totalment reàcia a tot això.
Per què?
Perquè jo he sigut maltractada físicament i psicològicament per un familiar, i aquest familiar, precisament, durant tota la seva vida, havia fet teràpies alternatives i havia fet teràpies en psicologia. I llavors, com que jo veia tanta incoherència a tot el que passava, doncs era reàcia a tot, i a més molt desconfiada de tot i de tothom. Llavors, estava en un moment molt delicat de la meva vida i jo sóc estilista i va ser així de senzill que va entrar una clienta que li tinc molta estima i molt apreci, la considero una gran persona, i va entrar per la porta i feia un temps que no la veia. I li vaig veure una expressió de la cara completament diferent. Primer, vaig detectar això, i segona, una... amb el seu cos físic, una agilitat i, bueno, vaja, la vaig veure 10 anys més jove que abans. I li vaig preguntar què és el que havia fet i em va parlar de la Carme.
D'acord. He de dir que la nostra Gemma que tenim avui aquí, la nostra clienta, és una persona amb una percepció realment excepcional. Vull dir que no tothom té la capacitat de percepció que té la Gemma. Li és fàcil, percebre els canvis de les persones, que a vegades, sí, poden ser molt obvis, la persona de la que ella parla és un canvi obvi, hi ha un abans i un després, sí, són molts anys els que s'ha tret de sobre, però també és capaç de percebre coses molt més sutils. I, bueno, això també ha ajudat, Vull dir, la qualitat del material amb el que, perdona pel material, amb el que un treballa també fa que els resultats siguin més ràpids o d'una altra manera, Això és com tot.
Mm-hmm. Explica'ns si et sembla bé la teràpia que vas dur
a
terme.
Mira, jo seré molt sincera i molt franca. Vaig arribar a la consulta de la Carme i amb desconfiança, com sempre, i amb observació, perquè a mi és, aquest tarannà és el que m'ha salvat de moltes coses. Ser molt observador i molt conscient de tot el que passa al meu voltant. Doncs vaig arribar i una de les coses que em va cridar més l'atenció d'ella i que vaig pensar que era un bona professional, que estava en bones mans, és que em va dir que, sobretot, posés els peus ben posats a terra. Va ser una de les petites coses que em va cridar l'atenció. I una altra, el seu temple i el seu tarannà. El seu temple amb tota la fermesa i el seu tarannà natural. Uh-huh. I la vaig veure a una persona amb poques paraules i molt coherents.
I què et va dir la Carme?
Bueno, bàsicament em va dir això. Llavors em va agradar molt perquè em va dir et faré una sèrie de preguntes, sisplau, però no m'interrompeixis. Les preguntes van ser molt directes i també molt coherents i vaig sentir que estava en bones mans.
Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, vas començar a fer, diguéssim, aquesta teràpia,
sí,
de constel·lacions.
Sí, exacte. Bueno, ella em va fer dues... No sé si vam fer dues o tres sessions individuals, per suposo preparar-me, i llavors vaig fer la constel·lació en grup, que també hi anava molt, que no em venia gens de gust anar-hi, perquè no sempre desconfio de tot. Llavors, un cop vaig arribar, bueno, de seguida vaig detectar que també és una gran professional, perquè de seguida tots els que érem a dins del grup ens fusionàvem molt entre nosaltres a l'hora de treballar. Això també ho vaig detectar, no? I això és molt important, no?, que un bon professional, no?, sàpiga, no?, col·locar molt bé les persones i, bueno, i llavors aquí sí que em va sorprendre moltíssim que quan em va tocar a mi vaig veure abans altres constel·lacions, no?, però quan em va tocar a mi el que va, diguéssim, el fet que va gestionar ella el treball, no vaig entendre res. El vaig trobar d'un subrealisme absolut. Però jo, com vaig sortir d'allà dins, mentalment ja vaig sortir diferent.
Important, això. Per tant, entenc que cada constel·lació, segons ens explica la Gemma, jo no en sé gaire.
No hi has anat mai, una constel·lació?
No hi he anat mai, hauria d'anar, em sembla.
Ai, Sara.
T'ho aconsello, que sé.
Cada constel·lació, diguéssim, que és la història d'una persona?
Bueno, és evident que hem de treballar casos i una persona el que es treballa és la seva història dolorosa i la que li fa mal, perquè la que no, no cal tocar-la.
Perdona. Carme, és que, a veure, com que la Sara està tan en la inòpia
d'aquest tema,
t'haig de dir que jo la primera vegada que vaig descobrir la constel·lació va ser gràcies a la Carme Codina, i haig de dir, a favor de la Carme Codina, que va ser espectacular, perquè estem parlant d'una persona, que això es va parlar aquí a la ràdio, potser ja fa 2 o 3 anys, d'una persona que es volia suïcidar. Això és real, eh? És a dir, això va ser el primer contacte que vaig tindre jo com a metge, l'experiència amb la constel·lació, i no es va suïcidar. I això va passar una persona d'Andorra. Paral·lelament, hi havia una altra persona que es veu que va tenir un conflicte econòmic important i que també es volia suïcidar, que ho hagués acabat fent, i també, gràcies a la constel·lació, això es va poder evitar. Jo haig de dir que en aquells moments estava molt sensibilitzat, perquè precisament mesos abans de que això passés, jo vaig tindre una mare i filla d'un poble de la Costa Brava que es van suïcidar. Mare i filla, amb 6 mesos de diferència. Probablement, si en aquells moments jo hagués conegut com a metge el treball de la constel·lació, probablement això no hagués passat, Carme.
Sí, bé. Doncs, com deia, hi ha moltes persones que són reticents a anar amb un grup. Però de la manera que jo enfronto els grups, perquè jo vaig ser la persona que va donar a difondre àmpliament les constel·lacions familiars en l'àmbit mèdic, perquè també es practiquen en d'altres àmbits, com a l'escolar o el de les empreses, no? Però em vaig dedicar profundament a l'àmbit mèdic perquè vaig veure la gran transcendència que podia ser una eina valuosíssima per l'àmbit sanitari, no? Doncs les porto d'una manera molt rigorosa, evidentment, per lo sèries que són, i les persones que tenen reticència, com deia, a venir amb un grup és perquè es pensen que hauran d'exposar la seva vida en públic. I no, la seva vida només la revisem àmpliament en consulta privada, el client i jo. I quan un es troba amb el grup pot constatar que no sap res de la persona del costat i se n'enterarà poc, i així doncs es tranquil·litza, no? Perquè l'avantatge de les constel·lacions familiars és que podem abordar la problemàtica que presenti la informació familiar del client sense tindre d'explicar el que és. Les constel·lacions familiars profundes, jo crec que ben fetes, transcorren en silenci. I ja sé que hi ha moltes persones que les fan parlant. Jo crec que les profundes transcorren en silenci.
M'agradaria dir una dada molt important, que a partir del meu canvi, jo tinc un fill que té 16 anys, al cap de molt poquet, ell també va tenir un canvi emocional.
Per tant, bé, queda, doncs, corroborem això que dèiem dels avantpassats, inclús doncs, un tema més proper, no?, de mare i fill que estan en contacte diàriament.
Però és que això és molt lògic. És a dir, els fills estan malament quan són joves, quan algú o el pare o la mare estan malament. Un adolescent que dona problemes, un nen que dona problemes, no els té ell. I està passant alguna cosa. En la majoria dels casos. Home, si la criatura és abusada pel carrer, vale, no? Però si no és això, inclús si l'abusen pel carrer, els nens que són abusats, algú hi ha en el sistema al qual pertany, perquè es dongui la possibilitat que s'abusi. És a dir, les coses no passen per casualitat, passen per una cosa que es diu causalitat i per ressonància mòrfica. Aleshores, em voldria dir també que la Gemma ha dit quan em van fer la meva constel·lació jo no vaig entendre res. Bé, hem d'entendre que la persona està en una situació que per ella és molt important, vol posar el màxim d'atenció, però les constel·lacions familiars tenen una particularitat i és que parlen en l'inconscient familiar. Per tant, hi ha persones que no entenen res, sin embargo, el trabajo se hace. I queda fet.
Sí,
i queda fet.
Ara, gent que tu fas amb el cap, no? Que sí, que quan has dit això de l'inconscient, que vol dir que tu ho tenies en l'inconscient, no havia passat...
És que vaig notar a l'acte una sensació dins meu molt forta i un gran canvi, no? La sensació va ser... ja començar a tenir com una mena de lliberació interna i una sensació més de trobar-me més a mi mateixa, a ser més jo mateixa. Només sortir ja, en un temple diferent. Llavors, al cap d'una setmana, el meu fill va començar a fer un canvi important. I això que jo no li explico res. No, perquè en el Andreu li respecto molt el seu espai, jo, diguéssim, no li explico res, però ell va notant indirectament els canvis que estic fent jo.
És que l'important de les constel·lacions és que permeten modificar la informació de tots els membres que hi estan implicats en el problema sense necessitat ni de que se'ls expliqui ni de que se sàpigui. L'energia va molt més enllà de tot això. És a dir, la informació es corregeix, per dir-ho d'alguna manera. És com si tinguéssim un ordenador central a diversos ordinadors connectats en els que hi hagués un programa que està fent que alguna cosa vagi malament. A la que ho corregim en l'ordenador central, o en un dels ordinadors, si tots estan connectats, la cosa queda corregida tot arreu. Uh-huh. Aquesta és la importància.
El doctor m'està mirant, jo estic al·lucinant, doctor?
No, clar, quan la Gemma deia que mai havia tingut cap confiança cap a la, psicologia, no? Doncs, de fet, jo, en el moment, nosaltres a la consulta sempre hem tingut un psicòleg, no?, a la consulta, com hem tingut, doncs, altres consultants. Però en el moment en què entrem en contacte amb la constel·lació familiar, hem anat prescindint cada vegada més de la psicologia clàssica, perquè jo m'he donat compte que, clar, molta gent que ja venien a nosaltres i que tenien el seu psicòleg i estaven durant, no setmanes, sinó anys en el psicòleg, resulta que aquell problema que venien arrossegant durant anys, amb un tres i no res, és amb una constel·lació, es resol. Per tant, esclar, no, evidentment aquí no hi ha alternativa possible, és que és la realitat.
Inclús el meu fill vol anar a veure la Carme.
Tornava a preguntar, Carme, els nens, els menors, diguéssim, poden fer constel·lacions familiars també?
Sí, sempre que hi hagi el consentiment dels pares. Uh-huh. Això és, per mi, imprescindible. Sí, mira, jo m'he format en Albert Hellinger, que és la persona que va idear les constel·lacions familiars. Aleshores, jo he sigut testimoni quan es van aplicar les constel·lacions a l'escola, i això va ser a Mèxic, perquè van ser els primers que s'hi van llançar a realment introduir les constel·lacions familiars a l'escola, no? Doncs jo he vist Albert Hellinger treballar amb nens de 7, 8, 9 i 10 anys amb els seus pares. I les constel·lacions van ser precioses. Sí. Però allò estàvem parlant d'àmbit escolar i de problemes en l'escola. D'acord? Aleshores, quan hi ha un nen de 6 i 7 anys que té problemes en un àmbit, ja sigui aquí en Espanya, vull dir, en un àmbit o de salut o de que comença a comportar-se malament en els àmbits, doncs, d'amistat o d'escola, i quan abans, doncs, això no era el seu tarannà, la seva manera de fer, jo sempre dic que els pares han de venir primer, s'ha de veure si passa alguna cosa allà, que generalment és allà, i el nen es torna a centrar. Mm. Perquè una de les coses que es va demostrar amb aquestes constel·lacions d'escola, que et dic que hi havia nens molt, molt petits, és que ells tenien problemes perquè en la família hi havia problemes, i això va ser un darrere l'altre. Per tant, perquè els hem d'exposar, si podem ja tirar mà dels grans. I així comencem a fer ordre. Quan hi ha diverses coses desordenades, i amb aquesta renglera de coses desordenades, hi ha un nen de 7, 8, 9, 6 anys, per exemple, i el desordre comença abans, lo lògic no és que comencem pel petit a que faci ordre. Hem de començar pels grans. I si el gran s'ordena, el petit s'ordenarà, que és el que ha dit la Gemma. Jo vaig fer això, el seu fill no té, suposo, ni idea de lo que ha fet la seva mare, sin embargo, toma los resultados positivos, és a dir, se'n veu beneficiat.
Havies anat al psicòleg, Gemma, abans?
No.
Vas arribar-hi anar? No hi vas arribar.
No volia. No volia saber res ni de teràpies alternatives, ni de psicòlegs, no volia. Per mi era tot un frau, tot aquest món, perquè ja t'estic dient, la meva maltractadora sempre estava en aquest àmbit, no? que és una de les coses que li vaig explicar a la Carme, que trobo que la gent hauria de ser molt, molt conscient a l'hora de... I vigilar molt, perquè treballar amb la ment és un tema per mi molt delicat. I si no es treballa bé, més aviat la pots espatllar més que millorar. Des del meu punt de vista, que jo he viscut. Llavors, jo veia que la meva maltractadora cada vegada anava a pitjor i cada vegada m'atormentava més a mi, però sobretot a mi, com més coses feia. Llavors, per mi, aquest món era totalment fals. Però, bueno, em vaig deixar portar per la intuïció, no?, com vaig veure aquesta estimada clienta, i, bueno, gràcies a això, doncs, he arribat a la Carme i al doctor Pros, no?, que són per mi un equip molt ben portat i m'estan ajudant moltíssim.
Per tant, podríem dir que t'ha canviat la vida, Gemma.
Sí, molt. M'ha canviat molt la vida i començo a ser conscient de mi mateixa, del que vull fer i com ho vull fer. Que això crec que és molt important.
Curiós testimoni, d'una persona, doncs, bé, escèptica i que bé, doncs, el que ens he trobat tantes vegades de no crec gens en la medicina natural i no penso inclús ni que em pugueu ajudar.
Bueno, aquesta és la realitat, no? Aquesta és la realitat i, per tant, entendràs, Sara, que quan te'n vas a dormir cansat, no?, perquè, clar, trobes amb problemes feixucs, no?, i sense aquests testimonis, doncs, aleshores, el son agafa un altre color, no? És aquella sensació de benestar, de dir, ostres, tu, avui, què he sentit, no? O sigui, què hem aconseguit, no? Que, de fet, ho ha aconseguit ella, no? Però a través d'un testimoni que, curiosament, aquest testimoni també va sortir de la consulta, que no vaig ser jo que li vaig... Ella ha parlat d'una persona, d'aquesta clienta seva, que va sortir de la consulta, tenia problemes concrets, i va ser la doctora que està amb mi, la doctora Alesson, que li va dir... Jo crec que hauries de fer una constel·lació. Clar, el mateix que et passa tu ara, Sara, quan dius, què és una constel·lació? Bueno, jo crec que ha quedat bastant clar amb el que ens ha definit la Carme, no? Però jo en el seu moment també ja reconeixia que no tenia ni idea de les constel·lacions, però en aquests moments, doncs, la constel·lació és un element que està dintre dels nostres protocols de la nostra consulta.
Les constel·lacions són una eina molt bona, però, repeteixo, s'han de tenir més eines a l'abast per poder preparar les persones per arribar-hi o per poder, a part de la constel·lació, segons quin sigui el problema que presenta el client, netejar-la d'altres flecos que poden quedar. És a dir, s'han de tenir més eines a la mà. I, bueno, la concordança cor-cervell és una de les coses importants perquè centra a la persona en si mateixa dins seu. I això seria una cosa que algun dia podent hauríem de parlar aquí a la ràdio, perquè ara mateix no... és llarga, vull dir, no...
Molt bé, doncs ho emplacem per un proper dia, si us sembla bé. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Gemma Agustí, pel teu testimoni.
Moltes també
gràcies. Moltíssimes gràcies, Carme Codina, de l'equip del doctor Pros.
Moltes si gràcies a ti
bé.
També.
Gràcies, si us sembla bé, podem donar doncs, el teu telèfon per tota aquella gent que vulgui saber més o doncs, que vulgui fer aquestes constel·lacions. Podeu trucar al telèfon 93-211-12-83. 93-211-12-83. Doctor Miquel Pros, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més.
Gràcies. Gràcies a tu i espero que la gent que ens hagin sentit, jo penso que al nostre país estaria molt bé que la gent tinguessin l'oportunitat de constel·lar-se. Fa molta falta.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Recordem un cop més les dades de la consulta del doctor Miquel Pros. Es troben al carrer Muntaner 551 de Barcelona. Carrer Muntaner 551 de Barcelona, el telèfon 93-212-1504, 93-212-1504, i també es troben a Girona, Soliu Salut, Santa Cristina d'Aro, i recordem també els balnearis doncs, de Barcelona, Girona i de Sant Cugat.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dissabtes a les 6 de la tarda.